la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, abans que res, un repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, Parcs Urbans de Catalunya, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, avui amb la Letícia Almanza, presidenta de l'associació La Horda, que es dedica a la preservació de la natura i la vida salvatge al municipi de Montcada i Reixac. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Escolteu Ràdio Estel, iniciem notícies aquí, a la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA. Mentre el Regne Unit suprimeix l'exportació d'animals vius, Espanya continua ignorant-ho. El Regne Unit ha decidit acabar amb l'exportació d'animals vius destinats al consum alimentari. Després de 50 anys, el projecte de llei per prohibir-ne l'exportació ha superat la seva última etapa al Parlament i ben aviat es convertirà ja en una norma. Un pas important i molt necessari pel benestar de milions d'animals. Entitats com Compassion in Wild Farming, Kent Action Against Live Exports i la Reial Societat per la Prevenció de la Crueltat contra els Animals han estat durant tot aquest temps realitzant campanyes al respecte, amb el suport de diferents organitzacions animalistes, com ho ha estat el cas de l'ADA, que ha denunciat el comerç que es fa amb moltes espècies des dels ports de Tarragona i Cartagena. Aquesta decisió a la Gran Bretanya s'esdevé després d'una consulta realitzada el 2020, que constatava que un 87% dels enquestats estaven a favor d'aquesta prohibició. El resultat manifesta la preocupació dels ciutadans pel benestar dels animals destinats al consum alimentari i el rebuig a les cruels pràctiques de la ramaderia industrial intensiva. Cada any, 1.600.000 animals, entre vaques, ovelles i porcs, s'exporten des del Regne Unit a altres països per ser engreixats i finalment sacrificats. Han de suportar uns llargs viatges amuntegats en vaixells i en camions, en unes condicions que incrementen encara més el patiment. La nova llei comptarà, sense cap dubte, amb l'oposició tant de la indústria ramadera com de certs sectors polítics i se suma a les que ja s'han adoptat a països com Nova Zelanda o el Brasil per posar fi a la crueltat de l'exportació d'animals. L'estat espanyol és actualment un dels més grans comercialitzadors d'animals vius a Europa, amb dues instal·lacions portuàries destinades al respecte, els ports de Cartagena i Tarragona. Fa dos anys, el 2022, va transportar 1,5 milió d'individus, molts d'ells a països de l'Orient Mitjà. Són àrees on les normes sobre el benestar dels animals pràcticament no existeixen i, a més, la matança es realitza sense cap aturdiment seguint el mètode halal. L'ADA fa anys que sol·licita posar fi al patiment de tots els animals durant el seu transport i es pregunta si es pot transportar carn per mitjà de la cadena de fred, per què es permet encara d'exportar els animals vius en deplorables condicions? Quins interessos s'amaguen perquè aquesta situació no s'acabi d'un cop arreu? I nova utilitat dels sostres de les parades d'autobusos a les ciutats. Sabeu per què? Doncs per atreure les abelles i a les papallones, diverses ciutats britàniques han decidit d'instal·lar petits jardins al sostre de les seves parades d'autobús. L'objectiu és ajudar a combatre el greu declivi que pateixen les poblacions de pol·linitzadors al planeta, conseqüència de l'ús abusiu d'insecticides i herbicides a l'agricultura industrial intensiva. Les parades han estat anomenades pels anglesos com les Buzz Bee Stops, les parades d'autobús de les abelles. Al seu sostre s'hi han plantat diverses flors autòctones silvestres que són base d'aliment per als insectes pol·linitzadors i conformen un petit oasi de biodiversitat a les ciutats. Una iniciativa que va en línia amb certes altres que ja s'han posat en marxa a diferents nuclis urbans, com no tallar les males herbes que creixen als escocells dels arbres, que són els espais del paviment que els envolten, i en solars aïllats. Aquestes herbes són precisament molt importants perquè permeten la supervivència dels insectes. Protegir a tots els pol·linitzadors hauria de ser una prioritat a nivell internacional, quelcom que les entitats animalistes estan reclamant, com és també el cas de l'ADA, que està defensant aquest aspecte des de fa molts anys. Recordem que la tasca de pol·linització que duen a terme les abelles permet el desenvolupament de moltes plantes emprades per l'alimentació. L'extinció d'aquests insectes comportaria greus desequilibris a tots els ecosistemes del planeta i per a tots els éssers vius, us ho diu l'ADA. Cal esmentar, a més, que les Buzz Bee Stops són una ajuda per combatre l'efecte illa de calor que pateixen les ciutats durant l'estiu a causa de l'escassa vegetació, la concentració de població i l'asfalt, material predominant en la pavimentació dels carrers que tendeix a escalfar-se molt i contribueix a incrementar encara més la temperatura. Les Buzz Bee Stops són una molt bona i necessària iniciativa de la qual tant de bo moltes més ciutats en prenguessin nota.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la guineu de l'Àrtic pot resistir temperatures inferiors als 70 graus sota zero sense tremolar? Entre les seves adaptacions al clima àrtic hi figuren el canvi de color del seu pèl per poder passar desapercebudes. A l'hivern, la seva densa capa de pèl és blanca o grisa platejada per camuflar-se amb el paisatge nevat, però a l'estiu es torna de color fosc per confondre's amb el color de la terra. Pertany a la família dels cànids i és la més petita de les guineus. De la mateixa manera que els ossos, les guineus polars han aconseguit una perfecta adaptació al clima polar. Caçadora oportunista i molt previsora, aquest cànid acostuma a anar darrere dels ossos per poder aprofitar les restes de menjar de les seves captures i va cercant rebosts on guardar i emmagatzemar aquestes restes per poder recuperar-les en els moments de més dificultat. Deixant-se arrossegar pels blocs de gel o bé caminant, la guineu polar fa recorreguts de milers de quilòmetres cada any. També viuen dins de caus subterranis que poden arribar a tenir més de 1.000 metres de superfície, construïts amb moltes generacions d'antiguitat, que disposen de més d'un centenar de forats per poder-hi sortir o entrar. Aquest supervivent innat ha estat molt perseguit i capturat pels humans per la cobdícia de la seva pell. Encara que actualment es troba protegida, la seva nova amenaça es troba vinculada al canvi climàtic i al conseqüent desgel. Al igual que d'altres espècies, el seu futur depèn del grau de responsabilitat que els humans estiguem disposats a assolir-hi per la conservació del nostre planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Sovint es comenta que l'Amazònia és el pulmó del planeta. Quin paper hi juga a la lluita contra el canvi climàtic?
Els boscos madurs, com podria ser una selva tropical ben conservada, produeixen quasi tant oxigen com el que consumeixen. Si es substitueix la selva per produccions agrícoles, que aquesta substitució rep el nom tècnic d'extensió de la frontera agrícola, i també es coneix com canvis de l'ús del sol, estem emetent gasos d'efecte hivernacle, perquè és el CO2 que està conservat en la fusta dels troncs. En total, aquests canvis representen anualment un 10% de les emissions totals, no és pas poc. Les emissions de CO2 acumulades que hem fet fins ara en cremar els combustibles fòssils representa quasi la mateixa quantitat que està acumulada a tota la biosfera en els troncs i les fulles de les plantes. En menys de 200 anys, la humanitat ha cremat tants combustibles fòssils com si hagués cremat tots els boscos de la Terra. I això tenint en compte només els combustibles fòssils. Hem d'afegir les emissions provenients dels boscos que realment ja hem tallat, és a dir, les emissions provenients dels canvis dels usos del sol.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola a tots i a totes, inclosos els animalons. És tant el que hi ha per parlar de la convidada d'avui que començaré pel seu nom, que no sé massa bé com es pronuncia. Suposo que és la Aretha Franklin. L'anglès és tan misteriós amb això. Nasqué a Memphis l'any 1942. Amb tants anys cantant, va començar pel gospel a la dècada dels 50, a relacionar amb la Mahalia Jackson, que és una bona presentació. Després passà al soul, li deien Lady Soul, i cap al rhythm and blues, participant activament també amb la lluita pels drets dels negres als Estats Units. Premis moltíssims, no tan sols com a cantant, sinó com a activista, rebent-los de mans dels més alts dignataris nord-americans. Escolteu, Dr. Philgood és un blues paradigmàtic pel meu criteri, definitori en el ritme i en la força que tan sols pot donar al cant d'una tristesa. I també escolteu-lo amb I Say a Little Prayer, que és una melodia molt coneguda. I don't want nobody always sitting around me and my man. I don't want nobody always sitting right there looking at me and that man, be it my mother.
don't send me no doctor. Filling me up with all of those pills. I got me a man named Dr. Feelgood.
Thank you.
Us recordo que, de nou, som dissabte, escolteu Ràdio Estel, escolteu La veu dels animals i la natura, el programa de l'ONG ADA, aquí a Ràdio Estel. I és temps per l'entrevista. Parlem d'una entitat que ja fa temps que camina, que fa feina a l'àrea metropolitana de Barcelona, i en concret a Montcada i Reixac, perquè ens expliqui exactament tots els projectes molt interessants que té. És l'Associació de Protecció de Vida Salvatge La Horda, de Montcada, fundada el 2015. I per fer-ho saludem a la seva presidenta, la Letícia Almanza. Letícia, bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per invitar-nos.
I en primer lloc definim una mica com va néixer això, perquè va néixer ja fa 8-9 anys gairebé, no?
Sí, com a associació ja ens vam constituir fa temps. L'origen de l'associació va ser una miqueta per necessitat. Nosaltres, l'associació és una associació com molt familiar. Som la família i un parell de col·legues. Nosaltres vam ser com criats entorn de l'amor i el respecte a la natura, i sempre de manera individual havíem estat treballant així, no? Des de plantant arbrets o recollint animals amb la família, sempre ho havíem fet. A Montcada, doncs, fèiem com petites accions, en la mesura que podíem, i el 2014 va ser quan es va fer un projecte d'accés al riu Besòs, que s'havien de fer com uns camins d'accés al riu Besòs, al barri de la Ribera. Nosaltres estàvem una mica en contra perquè era convertir el riu una mica en un parc urbà, i vam intentar com moure'ns una mica, parlar amb les administracions, i va ser com bastant impossible. Llavors va ser quan vam decidir com constituir-nos com a associació, pensant que així tindrem potser una miqueta més força, que sí, però no, bueno, el canvi tampoc va ser tan fort com ens hagués agradat, així que vam néixer per necessitat, per intentar tenir una miqueta més de força i poder fer com accions de millorar l'entorn natural d'una forma com més tranquil·la, per així dir-ho.
Ara parlarem de tot l'entorn de Montcada, especialment del riu Besòs, que és aquesta artèria que vertebra també una mica l'entorn natural de Montcada i Reixac, una població de 35.000 habitants, una població dins d'una zona molt urbana. Per tant, en principi, Letícia, l'objectiu principal vostre també era una mica recuperar tot aquest entorn natural, no?
Totalment. El cas de Montcada és curiós perquè a l'actualitat, bueno, des de fa anys, es va començar a industrialitzar, va patir un procés d'industrialització molt fort, però per estar al costat de Barcelona i ser un poble industrial, doncs té com un entorn natural realment molt ric. Nosaltres estem rodejats pel parc del Turó, de Collserola, tenim la Serralada Marina, tenim el riu Besòs, tenim el riu Ripoll, no?, que travessen i vertebren una mica el nostre municipi, i sempre hem estat d'esquena. Bueno, en els últims anys vam començar a viure d'esquenes al riu i perjudicant-te'l moltíssim per part de les ciutadanes i empreses i administracions. Llavors, una miqueta també per necessitat i per el que tenim més a prop, vam començar com a treballar sobretot en la millora del riu Besòs. Al seu pas per Montcada vam aconseguir un conveni de custòdia amb l'ACA, de custòdia del territori, i així que teníem com permís, per així dir-ho, per poder millorar en petites seccions al tros del riu Besòs que passava per Montcada.
Aquest acord de custòdia que fa referència, que és important, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, exactament què us deixa fer o quina potestat us atorga, diguem-ne?
Sí, aquests convenis són molt macos, i està bé que es faci una mica de difusió, perquè es pot fer amb agents públics o amb agents privats, i bàsicament és si hi ha persones que tenen coneixement o força, sensibilitat o ganes, i creuen que poden millorar aquest entorn natural, es fa un conveni, que pot ser el que comentava, amb privats o amb públics. Nosaltres el que ens deixa una mica és com fer unes, com una mena de diagnosi de projectes que hem de plantejar a l'ACA, com de les petites accions que faríem de millora d'aquest espai natural, i bàsicament el que passa és que ens donen permís, no?, per poder millorar aquest espai, que també podria ser una finca gegant o a una muntanya, i coses així. Són com petits acords de custòdia que estan amb la xarxa de conservació de la natura.
Parlarem ara també de l'educació ambiental, l'altra part, però especialment, com dic, i també naixeu per aquesta voluntat de recuperar l'entorn natural. Aquí teniu diversos projectes, també amb el Parc Natural de Collserola, de recuperació de fonts, després ens ho definiràs, però en concret el riu Besòs, quines actuacions podeu fer vosaltres?
El riu Besòs, el que hem intentat és com fer ja de forma sistemàtica tots els anys petites accions, intentar treballar com de forma transversal, des d'amb escoles verdes, amb la regidoria de joventut, no?, amb l'espai jove Cantauler, cultura i barri, ecologistes en acció, com petites projectes o agents que ja funcionen al territori. El que fem és intentar fer com accions de millora, accions directes. La nostra manera de fer educació ambiental o sensibilització ambiental és a través de l'acció directa. No anem a les aules a fer xerrades o a fer dinàmica, sinó que fem com aquest coneixement sobre el propi territori. El riu Besòs el que fem, sobretot tots els anys, és que fem com plantades d'arbre nadiu, d'arbres i d'arbustos nadius. Mm. Controlem una miqueta tot el que és la canya, l'arundodònex, que està com s'ha convertit com una planta invasiva perquè ja no es fa ús de la canya a les lleres del riu. Instal·lem caixes niu per mallarengues, per pardals, fem l'inspecció del riu Besòs dins del projecte Som Rius, que el que fa és com que fas un anàlisi del pH, del nitrat, de l'oxigen, bioindicadors. Com petites accions de millora de la biodiversitat i del riu, sobretot és això, caixes niu, bassetes, plantades, recollides escombraries, una miqueta el que podem.
Escolta'm, Letícia, tu ho sabràs millor que nosaltres, però el riu Besòs, fa uns anys, era el pitjor o catalogat com dels pitjors rius d'Europa a nivell de contaminació. Se'l coneixia com amb el nom del riu dels set colors, perquè depenia del dia quina indústria funcionava més o menys, llançava un o altre contaminant, no? Vull dir que la fama venia bé de lluny, ja, però bé, s'ha recuperat força. No sé què copseu vosaltres en aquests anàlisis.
S'ha anat millorant bastant en els últims anys, sobretot perquè s'han instal·lat algunes depuradores i la qualitat del riu ha millorat bastant, tot i que el riu com a riu també té com un ampli camí de renaturalització i de recuperació. El riu Besòs jo crec que és una mica com un símbol de la manera en què s'han tractat els rius aquí a Europa de forma històrica, no com un espai per tirar com totes les escombraries i tots els químics de la gran indústria, i el riu Besòs era com un exemple de quines conseqüències podia tenir, no?, aquesta indústria abocada als rius. També fa poc vam patir com grans incendis i coses així, ha costat molt que recuperi la fauna i la flora del riu, però bueno, ha estat un procés llarg i poc a poc. Però si a comparació d'abans, que era un dels rius més contaminats d'Europa, doncs ha millorat moltíssim.
I fins i tot detectant aquesta presència a la seva conca de llúdrigues, d'animals que són emblemàtics, que també van associats en principi doncs, a la bona disposició i a la bona qualitat de l'aigua, en aquest cas, no? És a dir, que com a mínim sembla que avancem
una
mica.
I tant. Bueno, el marge de millora era molt ampli, però sí, estem en un bon punt a comparació d'abans.
Feu també actuacions al riu Ripoll, que és afluent del Besòs, que neix a Sant Llorenç Savall i que fa tot el recorregut pel Vallès Occidental, també fins a desembocar aquí, a Montcada, just afluent del Besòs, no? Exactament què hi podeu fer al riu Ripoll?
Sí, també repetim una miqueta el mateix, des de recollida d'escombraries, extraiem canya, fem petites plantades, potser treballem de forma transversal amb altres entitats que estan treballant sobre el terreny i petites accions de millora de la biodiversitat. Una mica sempre és el mateix, recollir escombraries, penjar caixes niu, revisar-les, afavorir que hi hagi insectes, afavorir que hi hagi amfibis, no? Com aquestes petites accions que poden millorar la salut del riu.
I després, a nivell natural, també teniu un apadrinament, un acord amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per apadrinament de dues fonts, la Font de la Vinya i la Font del Ferro.
Sí, exacte. Aquest va ser un projecte molt maco, que nosaltres com hem arribat hi havia com moltes escombraries d'algunes casetes que s'havien fotut fora i el parc havia deixat les escombraries i vam aconseguir com l'apadrinament d'aquesta font de la vinya. Ha estat supertrist perquè justament ara fa unes 3 setmanes o així nosaltres vam estar un parell d'anys fent recuperació de retirar escombraries, recuperació de les basses, extracció de canyes i plantació d'arbrat i d'arbustos nadius. Vam dedicar-li moltes hores, temps, diners, treball d'altres joves perquè ho vam implicar en un projecte de servei comunitari que era voluntariat. I fa poques setmanes, quan vam anar a mirar com estava la font, vam veure que el propi parc havia fet unes obres en què havia destrossat totalment la font.
Tot el que s'havia fet.
Sí, és curiós, però com que la lluita de la nostra entitat, i jo diria que moltes entitats moltes vegades és contra les accions de les pròpies administracions que en principi han de cuidar aquests espais naturals. Nosaltres hem inscrit una instància al parc, a l'Ajuntament, per informar-nos de per què ha passat això, quin és el projecte tècnic o la justificació, perquè s'han carregat les dues bases recuperades, s'han carregat arbrat nadiu, han posat un tub i han intentat com recuperar com un tros de carretera que ja s'està degradant. Així que tot aquest treball de recuperació i d'hores i d'amor i de voluntariat de moltes persones, doncs ara mateix està en un punt, bueno, se l'han carregat.
Home, però això que dius és greu, no? Perquè, cavall, no sé si el mateix consorci us ho va comunicar prèviament a vosaltres o no.
No, de fet, és una de les nostres queixes, que mai se'ns va comunicar, mai se'ns va qüestionar. Nosaltres, quan teníem com projectes de recuperació de bases, que és com un dels temes que ens obsessiona, no?, d'aconseguir millors hàbitats pels amfibis de la zona, perquè no tenim punts d'aigua, els espais naturals aquí a Montcada, a Serralada, a Marina i al Turó, i el greu és això, que no se'ns va avisar, no se'ns va comunicar, nosaltres no se'ns deixava fer com projectes de recuperació de bases perquè suposadament hi havia, calia com un projecte i tota una burocràcia darrere que nosaltres entenem, però el que és curiós és que no et deixin fer com millores d'actuació, bueno, com accions que millorin les bases i en canvi sí que se les puguin destrossar, i estem en aquest punt de petició d'explicacions i de denúncia.
Clar, perquè hi ha diversos ajuntaments, fins i tot el de Barcelona, sobretot, promou aquesta recuperació de bases, de punts d'aigua, que són escassos, no?, en determinats llocs, i en canvi, quan es fa una actuació, després es fan obres a sobre, sí. No? Per tant, no té molt de sentit. Explica'ns una mica també, Letícia, quina importància té aquesta recuperació de punts d'aigua i també aquesta tala, per exemple, de la canya, no?, que és aquesta planta tan present.
Bueno, el tema de la canya són plantacions que es feien com a les lleres del riu. Aquesta canya és l'Arundodonax, que durant molts anys va tenir com molts usos aquí a Catalunya, perquè molts dels nostres ostres, bueno, dels ostres, dels falsos ostres que es feien a les cases, es feien amb aquest material, o fins i tot per fer reixes, per fer horts i coses així, eren molt utilitzades. En el moment en què deixa de fer-se com un ús social d'aquesta canya, deixa de fer-se com un ús tradicional, la gent ja no la cull per treballar-la, comença a reproduir-se d'una forma superràpida. Quin és el problema d'aquestes canyes? Que està genial, que vulguis que no, sempre que hi hagi vegetació, millora l'hàbitat dels animals i tal. El problema és que creix de forma superràpida i on apareix la canya costa molt que aparegui un bosc de ribera. Llavors és com una lluita tots els anys d'intentar mantenir-la a marge. No, crec que tampoc s'utilitzen com bons mètodes, perquè tots els anys el que fan és podar-la en comptes de plantar arbres grans que impedeixin que s'hi entri el sol i coses així. Llavors és una lluita de les administracions i del voluntariat, no?, de poder equilibrar una miqueta més la presència d'altres espècies als espais fluvials.
Us recordo que som a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel, que parlem amb la Letícia Almanza, que és presidenta de l'Associació de Protecció de Vida Salvatge, La Horda, que recentment també acaba d'entrar a la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya, on també hi és l'ADA, que col·labora també amb altres entitats, com SOS Vallès o com la Xarxa per la Conservació de la Natura, que va néixer el 2015, i estàvem repassant una mica totes aquestes activitats que fa també de restauració d'espais naturals, però d'altra banda teniu també aquesta vessant important, no?, de difusió i de col·laboració amb les diferents escoles.
Sí. Sí, nosaltres a l'inici vam intentar treballar sobretot en medi ambient. El meu germà és biòleg, els seus treballs fins i tot del batxillerat estaven encaminats a millorar sobretot el tema dels rius d'aquí de Montcada. Era un tema que ens obsessionava des de fa molt de temps, però el treball amb la regidoria de medi ambient a Montcada ha estat impossible, per dir-ho de la millor de les maneres. Llavors el que vam fer va ser començar a treballar amb educació i amb joventut, que teníem com una línia d'acció més directa, i el que hem fet són com moltes activitats de sensibilització i educació ambiental. El que comentava abans, no ho fem a l'aula, sinó ho fem aprofitant el nostre entorn natural, que tenim al mig del poble i que té moltes activitats que es poden fer per millorar. I en temes d'educació ambiental, una de les gràcies que ja existeixen molts projectes, que l'únic que has de fer és com afegir-te, que també la gràcia és que són projectes que centralitzen una informació, fan un anàlisi d'aquesta informació i pots fer com una evolució, no? De cosetes així que fem de participació ciutadana, que sobretot ho fem amb joventut, fem el que comentava abans, el tema d'instal·lació i revisió de caixes niu, d'hotel d'insectes, fem creació de bases, fem el projecte Riu, el projecte RISC el que fa és que tota aquesta informació que tu treus es centralitza i es pot comparar i ho pots fer com una radiografia de tots els rius de Catalunya. Fem el Let's Clean Up, que es treurà escombraries, tot això ho fem de forma participativa amb escoles i amb joves. Fem el Cens d'Uranetes, que també és una aplicació que qualsevol es pot descarregar, o el Cens de Papallona. La gràcia és que són projectes que el que fem és com que ens sumem, ens afegim i els fem més grans. I ho fem directament a l'entorn, que jo crec que és una de les gràcies.
Què és el projecte...
Una de les gràcies en què més s'aprèn.
Dic, què és el projecte Joves per la Natura?
Això, bueno, això és una cosa que ens vam inventar aquí amb l'Espai Jove Can Tauler de Montcada, que eren projectes vinculats amb la millora natural dins del servei comunitari, que són 10 hores de voluntariat que han de fer els joves dels instituts de tercer o quart de l'ESO. Llavors, nosaltres el que fèiem era vertebrar com 4 activitats que estiguessin vinculades amb la millora d'aquest espai natural i ho anàvem repetint tots els anys amb els voluntaris dels diferents instituts de Montcada.
Letícia, has comentat que el treball es fa difícil, i comenteu també bastant que el treball amb la regidoria de Medi Ambient, en concret aquí al municipi, es fa difícil. Aquí a Montcada es va impulsar una taula de medi ambient, de la qual vosaltres també vau sortir perquè al final dèieu que no servia, no? Que al final era per una mena de rentat verd, també. És a dir, no es fa prou des de l'administració.
Tal qual. Bé, hi havia moltes persones a títol individual com molt preocupades pel tema de la natura aquí a Montcada, no sabíem de quina manera vertebrar-nos, es va crear aquesta taula de medi ambient que no va ser operativa, i el que es feia ara, el que comentes tu com una mica també de greenwashing, no? Que sembla que hi hagi una participació, que ja sembla que hi hagi un treball transversal, però no era eficaç, sinó tot el contrari. I per les maneres de la regidoria de Medi Ambient, la poca implicació, fins i tot de portar a terme accions que perjudicaven el propi entorn natural, i nosaltres després d'anys i anys intentant com treballar de forma transversal amb la regidoria vam decidir d'abandonar la taula. També hi havia poques entitats que també van acabar fent el mateix perquè era poc operativa. O sigui, bàsicament era com perquè l'Ajuntament o l'equip de govern d'aquell moment pogués dir que treballava temes de medi ambient i l'únic que es feia era reunir-nos per no res. Mm-hmm.
I per acabar, Letícia, i un tema que evidentment també treballem nosaltres, però incidiu molt amb la caça, amb el problema de la caça també, perquè Montcada no és un espai lliure de caça, i bé, és un problema també greu, evidentment per les espècies, no?, que es maten, i després per tots els diferents ecosistemes. No sé exactament en quin punt esteu.
Aquest ha estat un procés molt llarg. Nosaltres, com a moltes ciutadanes de Montcada, ens feia patir el tema de que poguessin venir caçadors al nostre entorn natural a matar els animals silvestres, no? A més, amb el que tu dius, amb els riscos que pot tenir cap a les ciutadanes, tots els anys hi ha un número altíssim d'accidents de caça, fins i tot accidents mortals, això els que estan registrats, perquè també sabem que hi ha molts que ni tan se la registren, no? Nosaltres el que vam intentar, com de forma molt orgànica, era intentar fer pressió per saber el govern de quina manera es posicionava. No va ser molt efectiu, llavors el que vam fer va ser crear com un manifest i vam intentar aconseguir signatures que recolzessin que Montcada fos un territori lliure de caça. Vam aconseguir més de 900 signatures i ho vam presentar al govern de llavors, que la gràcia és que en principi el regidor de Medi Ambient era una persona que suposadament havia estat militant en temes d'entitats ambientals i creiem que seria com molt més fàcil poder dur a terme amb aquest govern. I perquè la gràcia és que si volguéssim que Montcada fos una zona lliure de caça, tu pots com un equip un partit polític ho presenta al ple i si això es vota a favor s'aconsegueix. És com una de les vies per aconseguir que no es practiqui la caça a Montcada. Per nosaltres era com la via més senzilla i pensàvem que ho aconseguiríem pel perfil de regidor que hi havia en aquell moment, però no només no ho vam aconseguir, sinó que el regidor d'aquell moment va negar com que hi haguessin vedats de caça o que a Montcada es practiqués la caça. Llavors ens va deixar com en un punt totalment mort, perquè ell afirmava que Montcada ja era una zona lliure de caça. Nosaltres el que vam fer va ser llavors començant a ramaderia, de la GENE, al Departament de Ramaderia i Pesca de la Generalitat, per fer algunes preguntes, per intentar portar a terme una altra via de petició que Montcada fos una zona lliure de caça. I arrel d'aquí vam començar a investigar i vam descobrir com moltes irregularitats, per dir-ho d'alguna manera, no? Vam començar a informar-nos dels requisits bàsics perquè es pugui constituir un vedat de caça al territori català i fent una investigació com super senzilla ens vam adonar que en un cas tenim dos vats de caça i un dels vats de caça no complien els requisits mínims de constitució. Llavors estàvem com nosaltres en un punt que com a associació i veient que el govern tampoc ens recolzava i no podíem fer gaire cosa, a nosaltres ens va salvar el tema de poder formar part d'Ecologistes en Acció, perquè just aquest any començàvem a participar de forma activa de la Confederació i un dels serveis que té és un servei jurídic gratuït a les entitats que hi formen part. Llavors ens vam proposar aquest tema a l'advocat d'Ecologistes en Acció, va veure que tenia com molt... que tenia com molt de futur i que es podrien prendre com algunes mesures en contra dels vats de caça de Montcada, i hem demanat l'anul·lació d'un dels vats de caça de Montcada perquè no compleix ni els requisits mínims d'hectàrees, és que ni tan sols les hectàrees, perquè després hi ha com molta normativa que tampoc es compleix, és algo sistemàtic, qualsevol persona que s'afixi en com funcionen aquests vedats s'adona que hi ha moltes irregularitats. És que en el cas de Montcada, de dos vedats, hi ha un que ni tan sols compleix els requisits d'espai mínim, no? Una altra cosa és que quan vam començar a mirar vam descobrir que hi havia més de 600 vedats de caça a Catalunya que estaven com en aquest mateix buit, en aquesta mateixa irregularitat. Llavors, el punt en el que estem ara és amb Ecologistes en Acció, amb l'abogat, intentar aconseguir que s'anul·lin aquests vedats que no compleixen ni la normativa bàsica de Constitució.
Doncs important, no només per Montcada, sinó pel precedent que pot sentar, també seguirem aquest cas, evidentment, a nivell de Catalunya, on hi ha, amb dades del 2022, 34.198 llicències de caça, entre les quals les més importants o més nombroses a les demarcacions de Tarragona i de Barcelona. Una cosa que afecta a tots els ecosistemes i, evidentment, directament als animals.
És una bogeria perquè, a més, la llei de caça que afecta Catalunya, que és la llei Catalunya, és una llei franquista. O sigui, realment els caçadors poden caçar per tot el territori català amb el perjudici, no cap a la fauna silvestre i cap a les pròpies persones.
Esperem que evolucioni aquesta denúncia, també totes les altres activitats que feu, evidentment, Letícia, la gent pot consultar més dades també al blog que teniu, per exemple, lahordasalvaje.wordpress.com, lahordasalvaje.wordpress.com, i també celebrem, evidentment, aquesta recent incorporació de la Horda a la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Letícia Almansa, que és la seva presidenta, ens ha explicat molt bé, moltíssimes gràcies avui per intervenir.
Moltes gràcies a tu, Jordi, i a vosaltres per la feina que feu.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
La Aretha Franklin, de pares molt entrocats en el gospel, va ser la cantant indiscutible dels anys 60. Començà a gravar amb la Columbia. Curiosament, no ho va fer amb la Motown, que absorbia a tots els cantants de color. Però finalment entrà en el segell Atlantic, aquest vinil ho és, i fixeu-vos que sempre que puc us faig la referència dels segells discogràfics, i és perquè qui hi ha darrere té una gran importància en extreure el millor de l'artista i llançar-lo després a l'estrellat. Escolteu-la ara amb Respect, és una cançó del Otis Redding, i Bridge Over the Troubled Water. No hi ha temps per res més, fins aviat, si Déu vol.
Sabies que les libèl·lules tenen 30.000 ulls i un angle de visió de 360 graus? Com la majoria d'insectes, els seus ulls es troben fraccionats en minúscules unitats formant un ampli mosaic que en el seu conjunt els hi permeten veure la imatge completa. Són especialment sensibles a la llum i al moviment, detectant els colors i la llum polaritzada. La libèl·lula ja vivia a la Terra fa 300 milions d'anys amb unes mides molt superiors a la dels seus descendents actuals. Amb els dos parells d'ales que maniobren de forma independent, és considerat com un dels insectes voladors més perfectes. Semblen petits helicòpters voladors tant per la forma del seu cos com pel seu sistema de vol en línia recta cap als dos costats, amunt i avall o cap enrere. No caminen i les seves ales són transparents i molt fortes. Només les bateguen 30 cops per minut, a diferència de les 600 vegades dels mosquits. Les femelles poden arribar a fer postes de 500 ous que poden trigar fins a 5 anys per néixer, mentre que com a nimfes poden viure fins a 2 anys o més, dins l'aigua com a libèl·lules adultes només viuen 2 mesos. Arreu del planeta existeixen més de 5.000 espècies diferents, 77 de les quals viuen a la península Ibèrica. Les libèl·lules actuen com a controladores de les plagues de mosquits, evitant malalties com el dengue o la gastroenteritis. El seu hàbitat natural són els voltants dels llacs, les basses i els rius i necessiten d'aigües netes i no contaminades per viure.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà parlarem avui?
Doncs dels Jardins de la Maternitat, que estan al districte de les Corts de Barcelona. Constitueixen un espai on es pot gaudir de l'ambient de tranquil·litat, pel que van ser creats, que era fer més agradable un complex assistencial i benèfic, construït a finals del segle XIX, la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits. Actualment, els edificis d'aquest complex acullen el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la xarxa de televisions locals, les dependències de la Diputació de Barcelona i de la Universitat de Barcelona i l'Institut de Secundària de les Corts.
Què podem explicar referent a la seva vegetació?
Doncs hi trobem 40 espècies diferents d'arbres, en direm només alguns, l'eucaliptus, moreres, les oliveres, xiprers, pins, acàcies, desmais, figueres i pollancres. Destaquen les altíssimes palmeres, datileres i tres magnòlies. Una d'elles és la més gran de Barcelona, amb més de 12 metres d'alçària i una amplada que supera els 15 metres. Les grans àrees de gespa que uneixen els diferents pavellons i els accessos al recinte donen una sensació de gran amplitud a tot el parc.
Doncs als Jardins de la Maternitat també hi ha fauna, que està integrada doncs, per petits mamífers com els esquirols i ratolins i, evidentment, aus urbanes, com els estòrtores, els coloms, merles, cotorres i també algun mussol. Doncs als Jardins de la Maternitat, més informació?
Al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Fets i amistats destacables amb els animals.
Avui us explicarem Martha. Martha, my dear. Marta, la meva estimada, és el títol d'una de les cançons que els Beatles van publicar dins la seva extensa obra musical. Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Martha, my love, don't forget me. Martha, my dear. Però potser el que és desconegut per una àmplia majoria és la identitat d'aquest personatge. La Martha va ser la gossa d'en Paul McCartney, una pastora anglesa. Quan va morir, després d'haver conviscut junts 15 anys, en Paul li va escriure aquesta cançó perquè el nom de Martha i l'estimació que sentia per ella quedés gravat per sempre en la història de la música. Paul McCartney, junt amb la seva filla Estela, són uns grans defensors dels drets dels animals.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
L'educació en la responsabilitat ambiental pot encoratjar diversos comportaments que tenen una incidència directa i important en la cura de l'ambient, com evitar l'ús de material plàstic i de paper, reduir el consum d'aigua, separar els residus, cuinar només el que raonablement es podrà menjar, tractar amb cura els altres éssers vius, fer servir transport públic o compartir un mateix vehicle entre diverses persones, plantar arbres, apagar els llums innecessaris. Tot això és part d'una generosa i digna creativitat, que mostra la part millor de l'ésser humà. El fet de reutilitzar alguna cosa en lloc de llançar-ho ràpidament, a partir de profundes motivacions, pot ser un acte d'amor que expressi la nostra pròpia dignitat. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.